Dos quarts i mig de 3 de la tarda, anem als esports. Aquesta és la setmana que els aficionats catalans a les motos tenen marcada en vermell al calendari. I és que aquesta setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya i les previsions apunten que farà molt bon temps, a més a més. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt ja al circuit de Barcelona-Catalunya per acollir aquesta cursa?
Tot a punt. Si no estigués a punt, ens hauríem d'amoïnar.
Sí, aniríem malament.
És la setena cursa de la temporada de MotoGP al circuit de casa, que espera veure una victòria dels nostres a cada categoria. Podríem dir que a MotoGP i a Moto2 és ben possible, i aquí els noms que tenim a disposició serien el líder Marc Márquez i un dels aspirants Àlex Rins, i un altre aspirant com és l'Àlex Márquez a Moto2. Caldrà veure si l'Albert Arenas pot assolir-ho a Moto3.
Els pilots ja són a Montmeló, ja envolten a les rodalies del circuit. Aquest migdia, el principal focus d'atenció, però, ha estat la fàbrica d'Honda a Santa Perpètua de la Mogoda. Allà han coincidit els dos pilots de la marca, Marc Márquez i Jorge Lorenzo.
Amb el seu director d'equip, l'Alberto Puig, que ens ha donat el titular del dia, assegurant que Honda respectarà els dos anys de contracte que té Jorge Lorenzo.
Los contratos están para cumplirse, entiendo yo, ¿no? Por supuesto que es nuestro piloto para dos temporadas y durante este tiempo Honda va a hacer lo máximo para que lo vaya rápido. Eso es la política de Honda y es una política de, también de sentido común.
L'actualitat mana i calia saber detalls del recent viatge de Lorenzo al Japó per agilitar la seva adaptació a l'Honda. No ens volen dir de qui va sorgir la idea del viatge. Alberto Puig diu que del sentit comú. I Jorge Lorenzo apunta que aviat veurem alguna cosa.
No me encuentro a gusto y al no encontrarme a gusto eso hace cansarme más. Y en eso estábamos en Japón, para intentar encontrar esas soluciones. Pero es un proceso largo. En Montmeló habrá la primera pieza de ese puzzle. Y en las próximas carreras pues intentaremos rellenar esas piezas del puzzle dentro de lo que cabe, dentro del tiempo que dispongamos, ¿no? Pero ya lo veréis, mañana, no, el viernes veréis alguna solución si estáis atentos.
Doncs el fet és que en altres curses d'aquest any hem estat atents i hem detectat solucions prèvies que fins al moment no han reeixit. És com un tornar a començar per un Lorenzo esperançat i una marca amatent. I si ens centrem en aspiracions esportives immediates, doncs Marc Márquez sap que Montmeló és un feu Ducati, però no renuncia d'entrada a lluitar per la victòria diumenge.
Crec que aquí a Montmeló tots els anys he estat molt a prop de la victòria, sempre els tres últims anys acabant segon, i bueno, intentarem sortir amb motivació, estem a casa, sortim ganes per l'objectiu avui dijous, és intentar lluitar per la victòria.
Damià, alguna recomanació a aquells que vulguin estar el cap de setmana al circuit de Catalunya?
Doncs la que farien els homes i les dones del temps i del trànsit, com utilitzar el transport públic i portar crema solar, i per als que són indecisos, doncs ressaltar que aquest any hi ha com a novetat una entrada només de diumenge per 45 euros, i evidentment que diumenge, siguin al circuit o no hi siguin, que escoltin a partir de 2:45 PM l'Univers MotoGP.
Molt bé, doncs aquestes són els deures que posa el Damià Aguilar. Damià, gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Abans, aquesta pròxima matinada, segona pilota de partit per Marc Gasol i el seu equip, els Raptors de Toronto, que tenen la segona oportunitat per guanyar per primera vegada a la història el títol de l'NBA. Això sí, el partit és a la pista dels Warriors, per tant, a l'abadia de San Francisco. Pau del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit que, recordeu, podreu seguir des de les 3 de la matinada a Catalunya Ràdio en una nova edició de Gasol fins que surti el sol amb l'Ernest Macià i companyia, i un partit que, a més, ens ha analitzat el germà del Marc, el Pau Gasol.
El germà gran dels Gasol, que recupera d'una operació el peu que li van fer ara fa unes setmanes, ha analitzat aquest sisè partit de la final que jugaran aquesta matinada Warriors i Raptors. Per en Pau, és molt important que Toronto jugui el partit d'avui sense pensar que encara pot tenir una altra oportunitat.
Han d'entendre, jo crec que han de jugar aquest partit com si no hi hagués un setè, no deixant escapar aquesta oportunitat després de perdre el cinquè a casa d'una manera molt, molt ajustada, que podia haver caigut cap a l'altre costat, però no va ser així, i res, que siguin agressius i que vagin a pel títol, no? Que no esperin o que no pensin que tenen una altra oportunitat per guanyar-ho, perquè llavors la cosa es pot complicar i se'ls pot escapar.
Sobre la possibilitat que Marc guanyi el seu primer anell de campions de la NBA i es converteixin d'aquesta manera en els primers germans a aconseguir-ho de tota la història, en Pau ha comentat això.
Simplemente para nosotros es un orgullo muy especial como familia, y ojalá pues que, como tú dices, se cumpla esta posibilidad de que seamos esos dos hermanos que han ganado un anillo, los únicos en la historia, y bueno, pues una, pues supongo algo más que sin duda es significativo, que sin duda tiene una importancia grande.
Sobre el seu futur, ha afirmat que el més important ara és recuperar-se de la lesió que té, que no li desagradaria continuar als Milwaukee Bucks la pròxima temporada i que li faria molta il·lusió poder participar als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any que ve. Aquestes declaracions les ha fet durant la presentació d'una nova edició de la Pau Gasol Academy que es farà a finals d'aquest mes a Barcelona.
I en futbol, el Girona aquests dies estan pendents de diversos fronts. D'una banda, s'espera que l'anunci oficial del fitxatge d'Unzué com a entrenador sigui imminent. I de l'altra, també estan molt atents a les informacions que cada dia surten de l'anomenat cas Oikos. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Òscar, d'una banda, com deia, s'espera que les pròximes hores el Girona pugui anunciar oficialment el fitxatge de Juan Carlos Unzué com a entrenador. D'altra banda, pel que fa a la possibilitat que el Valladolid-València de l'última jornada de Lliga estigués arreglat per les apostes, hi ha hagut moviments de la Federació Espanyola ahir a la tarda i del Valladolid aquest matí, tot arran de la denúncia presentada pel Girona demanant una lliga de 21 equips per la pròxima temporada. Ahir al vespre, la federació va anunciar l'obertura d'un expedient al Valladolid i també a dos dels seus jugadors, Borja Fernández i Keco, i també el nomenament d'un instructor que investigarà els fets i portarà una proposta al comitè de competició. Això ahir a la tarda. Aquest matí el Valladolid ha fet un comunicat on, entre d'altres coses, diu que no permetrà que es qüestionin els seus resultats esportius, que la denúncia del Girona es basa en retalls de premsa i que no hi ha cap tipus de participació del Valladolid en els fets. Precisament enmig de tot això, el Mundo publica que el Valladolid-València va atemptar contra la integritat de la competició i que la policia judicial considera provat que es va arreglar aquest partit. I per acabar-ho d'embolicar, encara més polèmica amb les declaracions de l'actual jugador del Depor, Íñigo López, que ha reconegut que l'Òscar Nàstic de fa dues temporades estava pactat. Amb ell l'han inhabilitat i l'Òscar va acabar pujant en aquella temporada i ara és el Saragossa que va acabar a 4 punts de l'ascens, el que estudia prendre mesures com ha fet el Girona perquè també se sent perjudicat.
I encara en futbol, avui acaba la primera setmana del Mundial Femení. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada on tot apunta que podrem veure el debut de Marta, durant molts anys la millor jugadora del món, amb la seva selecció, amb la selecció del Brasil.
Marta Vieira da Silva, premi FIFA World Player 5 vegades i guanyadora l'any passat de The Best. És l'única jugadora que té els seus peus marcats al Passeig de la Fama de Maracanà. No va poder jugar per culpa d'una lesió el primer partit del Brasil en aquest Mundial, però sí que sembla que ho farà avui i serà el seu 5è Mundial. El Brasil juga contra Austràlia a partir de les 6. L'altre partit de la jornada és el Sud-Àfrica-Xina a partir de les 9. Dues seleccions del grup B, el grup d'Espanya, que hi va perdre amb Alemanya per 1-0, tot i fer un bon partit. Sandra Paños, la portera de l'equip espanyol i també del Barça, es lamenta del resultat.
Evidentemente te quedas pues con eso, que se ha hecho un buen papel, pero no te llevas los tres puntos que tanto queríamos y ansiábamos. Entonces ahora toca pensar en China y borrón.
La Xina, aquest és ara l'objectiu de la selecció espanyola. El partit es jugarà dilluns que ve i serà decisiu de cara a la classificació per als vuitens de final. La barcelonina Marta Corredera ja hi pensa.
A pensar en China, a recuperarse cuanto antes las piernas y sobre todo mentalmente porque obviamente estamos tocadas, pero no hay tiempo para nada, esto va muy rápido, es un mundial y nos tenemos que preparar cuanto antes para jugar este partido ante China porque creemos que es básico y va a ser otra guerra.
Més coses, perquè aquests dies estem molt pendents del mercat de fitxatges. El Madrid presenta aquesta tarda a partir de les 7 el seu fitxatge fins ara més espectacular d'aquesta pretemporada, el belga Eden Hazard. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
Això sí, els blancs han fitxat 3 jugadors d'una tacada, Hazard, Mendy i Jovic, i ja havien incorporat prèviament el brasiler Militao.
Hazard arriba al Bernabéu amb l'aval del seu rendiment al Chelsea i a la selecció de Bèlgica, i amb la valoració molt positiva de Pep Guardiola, que el coneix bé de la seva estada a la Premier.
El que ha fichado del Chelsea es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Ha hecho un fichaje impresionante. De los mejores jugadores que he visto y ha hecho un gran fichaje. El fútbol español ha fichado un jugador que os vais a divertir mucho.
El Madrid, que no va guanyar res aquesta temporada, ja ha fet 4 fitxatges. El Barça, campió de Lliga, solament un, De Jong. Encara no estan tancats ni De Ligt ni Antoine Griezmann. Ahir, el director general de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, però, va donar per fet a Movistar que la destinació del davanter francès seria el Camp Nou.
¿Saben ya dónde va Griezmann? ¿No les preocupa? ¿Les importa?
Yo lo tengo claro, hace ya tiempo, desde marzo, al Barcelona.
El PSG hauria acompanyat la família De Ligt a la recerca de casa per París, segons publica avui la premsa. A l'Espanyol, Òscar Perarnau confia que abans del dia 30 podran fer oficials dues incorporacions a l'equip de David Gallego. El director general esportiu de l'Espanyol va reconèixer al Club de la Mitjanit que cap d'aquests fitxatges vindrà del mercat xinès.
És molt difícil. A l'Ulei creiem que és el millor jugador que té Xina avui en dia i nosaltres no volem portar ningú que que pensem que no tingui lloc a l'equip. Seria molt arriscat.
Pere Arnau va dir també que havien oferit la renovació a Mario Hermoso i que confiava en la continuïtat d'ell i de Borja Iglesias. No creu que marxin cap dels dos, però després del que ha passat amb Rubi no descarta res.
La identitat de que la majoria de jugadors estan molt compromesos amb el club. Però és veritat, com ens ha succeït fa dues setmanes, de que qualsevol persona que rep una proposta nosaltres ho hem de respectar sempre i quan en una negociació sortim guanyant les tres parts.
I un últim apunt, Iker Casillas ha desmentit avui la seva retirada imminent. La publica la premsa de Portugal, però el porter del Porto diu que avui precisament té una revisió mèdica al cor i encara no sap els resultats, així que de moment no té res decidit.
I avui es disputa la primera jornada de l'Open USA de Golf, un dels quatre grans. Un torneig que no oblidarà mai un jove jugador de Mollà de 24 anys format a la Universitat de Texas i que competirà per primera vegada amb els millors jugadors del món de golf, inclòs Tiger Woods. Carles Vila ha parlat amb l'Adrià Arnaus.
Adrià Arnaus ha aconseguit la classificació per al seu primer major de la manera més complicada, guanyar la fase prèvia europea, on en una única jornada es va haver de jugar dues rondes al Walton Heat Club de Londres.
Ha estat en progressió contínua des de fa els dos últims anys, avançant categories des de l'Alps Tour, el Challenge Tour, i aquest any a la primera divisió europea. Estem tenint un any força bo. Últimament no havia estat superfí, però classificar-nos el dilluns passat per aquest torneig doncs ha sigut genial.
L'Adrià és una de les promeses del golf català. L'any passat es va guanyar també el dret de jugar al Tour Europeu, la màxima categoria del golf continental. Quan juga encara veu els seus contrincants com a ídols de joventut. Aquesta setmana, per exemple, va sortir a practicar al Pebble Beach. Tot li va semblar espectacular, l'estat del camp, el fet de ser a l'US Open i, sobretot, el poder tenir molt a prop seu, per exemple, Tiger Woods. També ha parlat de Brooks Koepka, el gran favorit per guanyar l'US Open. Arnaus destaca el nivell del nord-americà, tot i que mig en sèrio, mig en broma, espera poder evitar que faci història guanyant per tercera vegada consecutiva aquest major.
Seria molt, molt gran, tot i que el que està fent ja és molt remarcable. I res, mirant una mica de cara al cap de setmana, a mi m'agradaria doncs, poder jugar amb gent com ell, qui sap si potser Tiger Woods, que bueno, de fet ahir vaig entrenar just darrere seu, seria una passada poder experimentar això. I per què no? Doncs lluitar pel torneig i aviam si el diumenge podem evitar que Brooks Koepka no en faci tres de seguits.
Recordem que Adrià Arnaus serà l'únic català a l'US Open. De fet, és el segon que aconsegueix jugar aquest major. Abans ho havia fet Pablo Larrazábal.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Aquest cap de setmana s'acaba el circuit de natació Mare Nostrum a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu amb la participació de més de 600 nedadors de 45 països diferents. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui s'ha presentat la prova que tornarà a convertir la Pere Serrat en un minimundial.
Perquè el Mundial de Corea és de la cantonada i els nedadors ultimen la preparació cap a la competició més important de l'any que arrenca el dia 12 de juliol. De fet, la Federació Espanyola de Natació ha plantejat aquesta cita com el darrer escenari on es poden aconseguir les mínimes per Corea. Jordi Jou és entrenador del Club Natació Sant Andreu.
Crec que és l'any que hi ha més nivell i més volum de nedadors, per tant això comporta que el fet de poder anar a les tardes i poder anar a les finals doncs serà més car i per altra banda doncs tenim aquesta segona oportunitat per gent que no hagi pogut fer les mínimes i que realment doncs podem posar la natació tant catalana com espanyola a la mira de nivell internacional i veurem a veure com realment estem, no?
El cap de setmana doncs a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu s'acaba aquest circuit Mare Nostrum, que també ha inclòs les etapes de Canet i de Mònaco, que ja s'han disputat, i la prova coincideix amb la 40a edició del trofeu Ciutat de Barcelona de Natació.
I tornem al futbol, perquè l'entrenador del Prat, Pedro Dolera, no ha amagat el seu disgust per haver d'afrontar un llarg viatge fins a les Canàries pel partit de tornada de la segona eliminatòria d'ascens a la segona divisió B. L'entrenador del Prat ha culpat a la federació de l'organització d'aquest viatge.
El partit de tornada es jugarà diumenge a la 1 del migdia a l'estadi Juan Guedes de Tamaraceite. A causa de la insularitat, la Federació Espanyola paga 21 bitllets de viatge i 21 nits d'hotel, però posa condicions en el viatge. L'expedició dels jugadors catalans marxarà dissabte al matí a les 8 via Madrid i no arribarà a Gran Canària fins passades les 2. Els prop de 30 seguidors que acompanyen l'equip, en canvi, viatgen directes des de Barcelona i en 3 horetes seran a l'hotel de les Palmes. Pedro Dolera, l'entrenador del Prat, no es mossega la llengua.
El viaje no es nada cómodo. Agradecemos a la Federación Española la facilidad que nos pone para ir para allá, vía Madrid, de Madrid a Gran Canaria, la vuelta a las 2 de la mañana para aquí, está muy bien. Pero bueno, como ellos no viajan, pues d'aquí le doy las gracias.
La tornada dels jugadors és pitjor. Sortiran de Tamaraceite a les 4 de la tarda del diumenge. No tenen vol fins a la 1 de la matinada, fins a Madrid, on n'han d'agafar un altre a les 7 del matí per arribar al Prat a les 9 de dilluns. En la primera eliminatòria d'ascens, el Prat ja va haver d'afrontar un desplaçament llarg i pesat fins a Ceuta. Si els Potablava eliminen els canaris, encara hauran de guanyar una tercera eliminatòria per pujar a segona B.
Catalunya migdia.